Far West, territori o entorn caracteritzat per l'absència d'autoritat efectiva i de normes respectades, on imperen l'arbitrarietat, la violència o l'abús, i en què qualsevol persona queda exposada amb facilitat a danys, conflictes o situacions de risc. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
I tenim en línia el president d'informatius d'aquesta casa, Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda, Garriga. Bona tarda, Eloi.
Hola.
Estàs molt content, Òscar, pel tema de les xarxes i els menors de 16 anys?
M'arriba una mica tard, a mi.
I has fet tard del tot?
Amb un, sí. I llavors amb això em generarà greuges.
Ostres, clar, un clar, sí, l'altre no.
Clar, un podrà tenir-ne i l'altre no. Si és que això s'acaba provant.
I tu creus que això a casa generaria conflictes?
Oh, acaba... mare meva!
No, jo els he viscut, eh?
No, clar, clar, no ho crec, no. N'estic convençut. I tots els que tenim fills en edat adolescent, per sobre o per sota dels 16, sabem que és un dels focus de tensió i discussió familiar.
Clar, però això ja és un pas més. Jo, per exemple, el que vaig viure va ser el conflicte de qui té el mòbil clar, abans. Sí, no? Sí. Que, per exemple, la meva filla gran va tenir el mòbil molt més tard que els altres dos.
Ah.
No? I, però els ara ja ho sempre, superat, també. Grans, ara ja...
Els grans sempre hem obert camí a les famílies.
Tu ets el gran.
Jo sóc el gran dels meus germans, diguem-ne.
Sí. Jo també, i tu,
Eloi? Jo també, jo sóc el gran.
Home, estem tres grans i la Judit Pastor, que és la petita.
És la petitona.
Que ja es va trobar el camí ja trillat.
Ja es va trobar tot fet.
Clar.
Sí, però amb el tema del mòbil també es va haver de batallar, eh?
Bueno, clar.
Però menys que els altres. És dimarts, 3 de febrer, i estem pendents de tot això. D'aquest anunci estrella, per exemple.
De Pedro Sánchez, que ha recuperat, de fet, una idea que ja va llançar fa uns mesos, i ara el que ha fet és concretar-la. Ha anunciat que la setmana que ve aprovarà mesures per vetar les xarxes socials als menors de 16 anys. Espanya se situa així a l'estela d'Austràlia, que ja ho aplica, o de França o Portugal, que ho estan tramitant i estudiant.
I mentrestant, un nou fiasco.
Sí, el de Rodalies. Aquest matí, un doble problema informàtic que ha paralitzat tota la xarxa durant uns minuts en plena hora punta, això sí. S'han acumulat retards de més d'una hora i mitja en algunes línies. Ara el servei funciona millor o, com a mínim, una mica menys malament.
I com més va, més conservadors.
Es dispara fins al 64% el nombre de catalans que són partidaris de limitar la immigració. Són 20 punts més dels que hi havia fa tot just dos anys. Ho apunta l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que dibuixa un país més escurat cap a la dreta, sobretot, això ho indiquen els sondejos, entre els homes més joves.
Els esports. El Barça visita aquesta nit l'escenari del crim.
Els blaugrana juguen passar les semifinals de la Copa del Rei al Camp, on el Madrid va quedar eliminat, per sorpresa de tothom, incloent-hi molts narradors d'aquell partit, segur que ho recordes.
Sí.
A Catalunya Ràdio farem la TDT a partir de les 8, el dia en què Joan Laporta ha anunciat que dilluns convocarà formalment les eleccions a la presidència del club el 15 de març i dimitirà immediatament per tal de poder-s'hi presentar.
Avui a Catalunya va fer té Barça, però de què més estarem pendents?
Doncs seguirem la concentració a Washington contra la política migratòria de Donald Trump, que es fa a la seu central dels ICE.
Doncs això és el que seguirem aquesta tarda i l'Òscar ens ho explicarà demà també, al migdia.
I tant. Sí, home, a tu, concretament.
Bé, i als tots els oients, els milers d'oients. Centenars de... tant de bo,
molts.
Centenars de milers d'oients, no?
És que hi hagi,
escolta'm. Ja més, poder, ja, milions, poder no, però... Ai, ja veurem el proper GM, eh?
Home, milions segur que no.
Un milió d'oients al migdia?
Home, no, és impossible. És estadísticament impossible.
No perdrem l'esperança, Òscar Fernández. Fins demà.
Vagi bé.
Avui va fort, el Fran, eh?
Sí, trobo que sí.
Ens ha fet una sessió abans de començar i tot.
Oh, això no està bé.
És que és una notícia potent, és la notícia del dia, i no només del dia, segurament. El govern espanyol prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys.
Avui els nostres nens estan exposats a un espai que mai haurien de navegar sols. Els protegirem d'aquest salvatge oest digital. Wild West.
Així ho anunciava en anglès el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des d'una cimera internacional a Dubai.
Sí, madura, madura contra les pantalles. Pedro Sánchez segueix el camí d'altres països, com per exemple Austràlia, on les xarxes ja estan prohibides als menors. També França, Dinamarca, que ho estan tramitant, i anuncia que ja la setmana que ve aprovarà el govern espanyol un paquet de mesures per mirar de posar límits a les xarxes.
Que estrany això d'anunciar-ho amb una cimera a Dubai en anglès.
Que tingui, no?, aquesta voluntat de... Sí. Que sigui allò...
Però una cosa tan important, no?, l'anuncies a casa
i... Un anunci internacional,
no? L'idioma local, bé. En tot cas, la gran pregunta no és on, sinó com. Com s'ho faran perquè els menors de 16 anys, que se la saben totes, no puguin accedir a les xarxes?
Clar, avui Pedro Sánchez ha fet l'anunci, però no ha entrat en més detalls. Des de la Moncloa diuen que obligaran les plataformes digitals a implantar sistemes de verificació d'edat que funcionin.
Clar. Vol dir que fins ara no funcionaven?
Clar, fins ara, el cas de...
Sabeu qui és el COVID? Si diuen que no, és que són menors i, per tant, no poden tenir...
Fins ara, quan tu t'obres un compte d'Instagram, de TikTok, simplement has de posar data de naixement i ja està, que pots inventar-te-la. Però com comproves realment que no s'estan inventant l'edat?
És el gran dubte, no?
Fins que el mòbil no pugui fer la prova del carboni 14, mal dit.
I després, per molt durs que siguin els requisits d'accés a les xarxes, potser hi ha altres sistemes que els adolescents poden fer servir.
Ah, VPNs i coses... Vaja, VPNs i serveixen. Tu ets pare, ara ho dèiem amb l'Òscar. Òscar, ai, Òscar, Eloi. A la redacció tenim algun pare i alguna mare. Avui hi havia... han estat temptats d'anar a canaletes.
Sí, sí.
Per celebrar-ho.
No ho sé, perquè, clar, aquesta, la política de la prohibició no saps mai si acaba funcionant o no acaba funcionant, i sempre estem amb el mateix debat, i el mateix argument, no? Si el que cal és ser conscient de que la xarxa... Jo, per exemple, ara tinc una gran dificultat a casa, que és que tinguin criteri, esperit crític, en el sentit
ja
de no
grans,
creure's les, tot el
les teves filles són grans,
sí, 25, 23, i el meu fill petit en té 20.
Ja no els hi pots prohibir res a cap.
De fet, elles, sobretot elles dues, ja tenen una incorporació, diguéssim, a aplicacions com Instagram, per exemple, ja més tard, o sigui, quan van tenir mòbil, encara no funcionava.
Ha anat creixent
l'ús.
Ja,
sí. Però, clar, per exemple, també és veritat que jo veig a X m'apareixen una sèrie de continguts absolutament bèsties i inassumibles,
facilitat.
I amb molta facilitat, i per tant ells hi tenen accés, no? Però la gran lluita és que tinguin esperit crític, que no es creguin, perquè sí que és veritat que moltes vegades diuen, hòstia, heu vist que ha passat això? Diu, d'on ho has tret, no? Quina és la font? I quan la font són xarxes, molt habitualment són fake news, són... Vaja...
No està filtrat.
Bueno,
no
és que és la porta d'entrada amb molts continguts i amb uns mons una mica foscos, a vegades.
Bé, escolta, l'opinió de l'Eloi i de l'Òscar Fernández. Si algú de vosaltres ens hi vol dir la seva, si creieu que això funcionarà, si no, si avui heu destapat cava, heu obert cava a casa quan heu escoltat aquesta mesura, o al revés, creieu que és un error, ens ho podeu fer saber. El 932017474. Expliqueu-nos què creieu que passarà, si ho valoreu bé, si no, què us sembla aquesta mesura i si hi ha debat a casa al voltant de les xarxes socials. 932017474 per fer el debat encara una mica més ric. Mentrestant, però, hem enviat la nostra unitat mòbil a un institut per saber què en pensen també allà els principals afectats, que no són els pares, que no són els professors, que no són els experts ni els tècnics. Són els adolescents, els joves, les joves i també les seves famílies. Tenim el Gerard López amb la Matilde Seoane a l'Institut Fort Pius de Barcelona. Gerard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Això, hi ha impacte d'aquesta decisió en aquest institut?
Doncs ara ho sabrem, però també coneixerem altres situacions que hem pogut recopilar al llarg del dia.
Molt bé.
Sí, aquí sabrem com ho encaixen els professors, perquè tenim amb nosaltres en Bernat Ríos, que és el coordinador pedagògic d'aquest centre, que està situat a l'Eixample Dret. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Perfecte. Però abans de conèixer el teu punt de vista, el punt de vista del Bernat, sí que sentirem altres veus, perquè nosaltres hem voltat una mica per altres centres de la capital del país, començant pels afectats, el que dèiem, els joves. Hem trobat un grup de nanos de quart d'ESO, del Col·legi Pare Manyanet de les Corts...
Espera, abans de donar-li pas. Quan tu te'ls trobes, ells ja saben de la notícia?
No.
O els has d'explicar tu?
Els he d'explicar, però no els hi ve de nou, per entendre'ns.
És a dir, no et diuen no m'ho crec o d'on ho has tret,
no.
Ja se't creuen, Tu fas cara de senyor confiable.
Home, t'ho diràs, evidentment, amb el micròfon i la meva planta, evidentment que sí.
I quan parlem de quart d'ESO, estem parlant de nois i noies 15-16.
15-16 anys, d'acord? De fet, amb ganes de parlar-ne, Vinga. La veritat és que a la que he dit, escolteu, voleu parlar d'això? Se m'han posat tots en semicercle.
Mira.
I la veritat és que tots tenien ganes de parlar d'aquest tema. No els venia de nou, perquè és un rum-rum que ja ve de fa temps, una mica, i per tant una mica és una informació que ja teníem bastant elaborada.
Vinga.
De fet, mira, escolteu l'Arnau, de 16 anys, i els seus companys de classe, que ho tenen bastant clar.
Jo crec que és una mesura bastant estricta i que s'hauria de fer depèn de la persona i de l'educació que han donat els pares.
Tu tens mòbil?
Jo sí.
I tens xarxes socials, no?
Sí, sí.
T'imagines ara que t'ho capen?
Seria un canvi bastant radical i m'impactaria.
En negatiu?
Sí.
Com et dius?
Nacho Camí.
I què n'opines?
Bueno, que no crec que s'hagi de restringir les xarxes socials, però sí que s'haurien de limitar una mica, per exemple, no a partir dels 16, sinó als 14, una cosa així.
Jo com et dius?
Clara, doncs pues una mica igual que ells, que potser s'hauria de restringir algunes coses, però no fa falta treure-les.
I tu tens mòbil, tens xarxes.
Sí, sí. TikTok, Instagram.
T'imagines que ara t'ho treuen?
No.
I el teu nom?
Ivet.
I què hi dius?
Jo crec que en algunes apps està bé, però en altres no, perquè vulguis o no, és una manera de relacionar-nos.
I la relació sense mòbil, la interpersonal, aquesta no existeix?
Sí, sí, però ara estem acostumats a tindre relació amb el mòbil i ara, pues, si ens ho tapen, pues, serà difícil.
Clar, és que tu ara treu-li el TikTok a aquesta... Vaja, amb els teus amics i amb...
A nosaltres ja en tenia un problema,
TikTok,
eh?
No, perquè jo no faig servir TikTok, però vaja, els Reels d'Instagram, que és el que miro jo, i ara dius, hòstia, em falten els Reels. Doncs imagina't si són gent jove que està acostumadíssima a això, no, Eloi?
Sí. El primer dels testimonis m'ha cridat molt l'atenció, que deia, doncs, de cribar en funció de quina educació rep cada persona.
Clar, o sigui, això...
personalitzant, això és absolutament impossible. I, de fet, hi ha una de les mesures, si no m'equivoco, que em crida l'atenció, que crec que aquesta sí que és molt efectiva, o hauria de ser molt efectiva, que és que els executius de les companyies, de les empreses, doncs, tinguin responsabilitats penals, si no... si el contingut que es penja doncs incita discursos d'odi o continguts il·legals, etc, etc. Perdona, jo crec que és molt més efectiu això, no? La retirada de determinats continguts i un control de continguts.
Però estaràs sempre exposat a... Vaja, no sé, però sempre estaràs exposat a on poses la línia.
Clar, però és que la línia, si la línia és un procés de verificació que sigui efectiu, com coi es fa? Això ningú aclareix com exactament s'aplica, perquè és el gran dubte que tenim. Perquè fins ara aquests sistemes de verificació hem vist que són absolutament... Ens podem saltar d'una manera molt fàcil.
Sí, però si tu per pagar impostos et registres a una web i només els pots pagar tu els teus, doncs, vaja, no ho sé. No dic que s'hagi de fer el mateix per les xarxes socials, però si... Doncs si t'has de registrar d'una manera que sigui única per tu, doncs que s'inventin un DNI digital. No us...
Clar, ara m'acaba d'inventar
això, eh? Potser no té cap sentit.
A Austràlia, que ja fa un temps que han implantat aquesta prohibició de xarxes a menors, el que cal per obrir-te un compte a xarxes et demanen el passaport, el document d'identitat o el permís de conduir. Ah, clar, jo no sé si amb això es pot limitar més o menys.
Sí,
això.
O si tu entres, per exemple, al web de, no sé, per exemple, doncs a Hisenda o la Seguretat Social, et demanen una sèrie d'informacions que verifiquen, t'envien un PIN...
És que per entrar a la web del Diari Ara i llegir els articles també et demanen un correu, esclar, doncs...
Sí, però vull dir que a veure, els joves es passen els carnets per entrar a les discoteques,
sí,
vull dir que els carnets agafen carnets...
És fàcil fer les trampes.
És molt fàcil fer les trampes.
Bé, Gerard, què més t'han explicat en aquest institut? O vaja, en aquest recorregut que has fet.
Clar, hi ha una qüestió clau que jo crec que en Bernat Ríos, que ara ens acompanya, pararà bé l'orella, perquè una de les qüestions, un dels problemes que té les xarxes socials és que distreuen en moltes qüestions, poden ser un risc en altres qüestions, però també poden afectar, diguem, el rendiment escolar, no? I sobre aquesta qüestió, val la pena escoltar el que diuen.
Això pot passar perquè molts cops et poses a estudiar i comences a agafar el mòbil.
Ui!
Com et dius?
Jo, Martina.
Martina, també tens 15 anys, i què n'opines?
D'això? Bueno, res, que simplement que sí que és veritat el que ha dit la meva companya Ivet, que sí que és veritat que a l'hora de quan et poses a estudiar, pues sí que és veritat que a vegades pues, agafes el mòbil per veure si t'han enviat algun missatge o alguna cosa, perquè és com la tentació, però sí.
La temptació aquesta de la distracció. Bé, això et deien els alumnes. Tu, en general, els has vist preocupats, Gerard?
No, la veritat és que no.
I tu creus
no,
que
no
són
massa
conscients del que implica això? O perquè són conscients que això vol dir que es quedaran sense entrar a TikTok, sense entrar a Instagram i sense entrar... Anava a dir Facebook, que Facebook ja no hi deuen entrar. Però a cap xarxa social?
Clar, jo pel que intuïa i una mica pel que em deixaven anar entre línies, clar, són nanos que tenen 16-15, i pensen, a veure, en el nostre
ens afectarà uns mesos només,
quan
no?
Quan això s'apliqui, a mi ja m'entens.
Ja.
No sé si en Bernat també, escoltant aquests talls de veu ara al final, sobre aquesta qüestió de perdre una mica la concentració a classe o fent els deures, sobretot, és una cosa que és
sí,
bastant...
és evident, és normal en ells i també és normal en els adults, però en ells encara més dificultat, perquè tenen aquests inputs externs que els dificulta no només al llarg de l'estudi, sinó també en el descans, i això fa que el rendiment l'endemà doncs no sigui el mateix, de la mateixa manera que ens passaria a nosaltres, els adults.
Clar, perquè notes diferència entre els nanos que sí que estan enganxats a les xarxes i els que no? A l'aula, a classe, ho notes, això?
Sí, sobretot a primera hora, no és el mateix si hem anat a dormir sense el telèfon mòbil perquè se'ls han quedat els pares i les mares, o si hem anat a dormir amb el telèfon perquè ens n'anem al llit a les 11.
Però llavors... això llavors, perdona, és una qüestió de descansar, que també podria ser perquè s'està mirant una sèrie fins a les 3 de la matinada.
Sí, de fet, el descans és un dels molts problemes que se'n deriven de les xarxes. Potser és el menor, perquè al final, com molt bé dius, tenim nens i nenes que van a dormir tard perquè estan llegint un bon llibre.
Però tu els veus, per exemple, tu veus alumnes a classe que són incapaços de concentrar-se o fins i tot que necessiten estar consultant el mòbil constantment?
Clar, aquí a l'institut l'ús del telèfon mòbil és prohibit i no tenim molts problemes en això. Un cop per setmana potser n'hem de requisar un i fins i tot a vegades perquè miren l'hora amb el mòbil o el treuen de forma sistemàtica o impulsiva, però sense cap tipus de finalitat externa. Dins de l'aula, no, el mòbil no és un problema. El problema és què passa quan acaben aquestes hores lectives, què passa a les tardes, a casa, a les nits, i on poden accedir a través d'aquestes xarxes.
I casos de ciberassetjament? Això sí que ho veieu de forma recurrent?
Sí, reconeixem que això sí que cada cop n'hi ha més, no està molt extens, però cada cop ens trobem més i l'institut també té limitacions en abordar aquests temes, doncs gent des de l'anonimat, assetjant altres persones, i simplement genera tensions, genera malestar en la convivència de l'alumnat.
O entre ells mateixos, no? Entre els propis alumnes.
Sí, entre els propis alumnes es poden generar dinàmiques de relació nociva que, a més, sobretot, costa més buscar l'origen o la font i treballar-la, perquè al final la feina de l'institut és treballar com ens relacionem, però si ho fem des de l'anonimat i des d'aquesta violència discursiva, doncs llavors ens costa molt ajudar-los a solucionar el problema. I això se'ns escapa a l'institut quan emana d'aquestes xarxes i d'aquest anonimat.
Clar. Bernat, una cosa. Hi ha aquest tema de la dispersió, del descans, que són temes importants, però segurament jo el posaria com a temes menors, en un tema més profund o més de fons, que és quin marc mental poden acabar extraient de les xarxes. No sé, m'imagino que a l'institut treballeu molts temes.
En la seva formació, vols dir?
No, per exemple, l'Òscar Fernández explicava ara a les notícies, no?, l'increment de la idea anti-immigració creixent, no? Clar, jo no sé si ho noteu, això, amb els joves, perquè les xarxes, hosti, és un focus molt important d'aquest tipus d'ideologia d'extrema dreta.
Sí, sense cap mena de dubte, i des dels instituts es treballa, i es treballa molt, però és cert que no podem dipositar totes les nostres esperances socials en l'institut no ho pot abarcar tot, o no de la mateixa intensitat que ho està fent l'algoritme de les xarxes. Llavors, des d'aquí es treballa el feminisme, es treballa l'igualtat, es treballen aquests discursos d'odi, tot això es treballa, però quan s'acaben les classes també hi ha qui treballa, i treballa l'algoritme, i treballa en les xarxes, i amb això se'ns fa molt difícil a nosaltres com a professors, com a institucions públiques, i també com a societat fer front a això. Si no, tu tens 30 anys i mires un fachatuber d'aquests que s'ha posat de moda, doncs et pots fer unes crispetes i fins i tot fer-te uns riures amb els teus amics mentre mires aquest vídeo, però quan tens 10 anys, 8 anys, 12 anys, la manera com mires aquest youtuber és una altra. I clar, les reflexions que pots fer-ne són unes altres, evidentment.
Clar, això ens ho estan dient des d'una escola. Avui hem volgut escoltar, doncs, des d'un institut, escoltar totes les parts. Hem escoltat alumnes, sentim el Bernat. Ens ha trucat l'Elvi. Elvi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
De l'associació Aixeca el Cap, em diuen.
Exacte.
Què ens hi vols aportar tu en aquest debat?
No, bueno, nosaltres era per donar també la nostra opinió, ja que nosaltres som una gent que ens vam constituir fa ja uns anys, on posàvem al centre la salut de la nostra infància i adolescència, i una de les coses que demanàvem era just aquesta, no? socials estiguessin limitada per un, amb una edat com a mínim, si no podia ser els 18, com a mínim els 16. Per, bueno, que ja sabem, no?, de que realment hi ha uns perills molt grans dins de les xarxes, que és des de l'algoritme, des de la metodologia que utilitza perquè no puguis parar de mirar aquella xarxa, no?, els vídeos aquests de 15 segons i tal, dels discursos d'odi que també calen moltíssim en aquesta edat i per això tenim ara doncs, una, un jovent molt més masclista que la generació de, dels seus pares, perquè també lluitem contra la pressió estètica que es veuen doncs, sobretot noies i joves picades amb xarxes, noies ja, o nenes, que volen que compren no, i coses d'aquestes per fer skincare amb 8 o 10 anys.
Per tant, vosaltres celebreu aquesta decisió, no?
Digue'm, perdona.
Que per tant, vosaltres celebreu aquesta decisió.
Nosaltres, home, celebrem la decisió, el que volem és que sigui veritat, que clar, no sigui un titular clar, i que clar, es quedi clar, dins clar. Un calaix, per res.
Clar.
Volem que posin tots els esforços perquè sigui veritat i que no... això, que sigui una realitat i que no puguin entrar. I d'aquesta manera també crec que ens fa un favor a totes aquestes famílies que portem molts anys lluitant. Nosaltres portem 4 anys, també som part de l'adolescència lliure de mòbils, portadors i alguna cosa. Vull dir, i també necessitem aquest recolzament, perquè si no, al final, és com una confrontació contra els nostres propis fills, perquè si és l'únic que porta mòbil, si és l'únic que no entra a TikTok, si és l'únic.
Clar.
Hòstia, no, ja no, és, ja no som nosaltres quatre mares pirades que ens vam il·luminar fa un dia, ai, fa uns anys, sinó que tenim, doncs això, a unes administracions públiques que també diuen el mateix i un munt d'estudis que des de fa anys no paren de dir tots els perills que comporten les xarxes socials, internet, no sé, l'accés al porno, les apostes...
Sí, sí.
I tots aquests inputs que malauradament estan fent molt, molt mal al nostre jovent, que és el nostre... que és el dur.
Doncs és l'Elvi, a qui sentim amb certes dificultats. En tot cas, Elvi, gràcies per trucar-nos i per donar-nos l'opinió de la vostra associació.
Digues, no, només una Eloi, cosa, que sí. També anem alerta a criminalitzar els joves. Vull dir que, quan no, diem allò, si els joves
són, més els
són
perills,
més masclistes,
els que estan
són els perills, perquè
que
també
no,
alhora també tenim els joves amb més consciència social que no hi havia hagut.
Gerard, tu has fet aquesta passejada, hem escoltat professors i alumnes. No sé si també podem fer algun tastet del punt de vista dels pares, ja no tant els que coneixem i tenim a la mà, sinó els que t'has pogut trobar tu.
Sí, però abans, si em permets, en Bernat, que estava escoltant ara aquesta oient que ens havia telefonat, volia fer un apunt, oi?
Sí, bé, em voldria fer molts, però em quedo amb aquesta idea, jo crec que és important, que és dels nostres joves, els nostres adolescents, són les víctimes d'aquest sistema, diguem-ne, i la societat, els adults i els polítics som els responsables de solucionar-lo. Això és el primer que hem de tenir clar. Hem fet un primer pas, que és separar el telèfon mòbil de les xarxes, hem vist que no és el mateix l'aparell en si que les xarxes que hi havia a dins, no anava de prohibir mòbils, anava de regular xarxes, anem a veure què passa, però jo aniria un punt més enllà i aniria de parlar de la qualitat d'aquestes xarxes. Quan jo vaig a comprar fruita, no, hi ha unes lleis que garanteixen que tota la fruita que trobaré serà bona, serà de qualitat, puc veure d'on ve, qui l'ha produït, no? I potser si vaig a la peixateria doncs n'hi haurà de congelat i de fresc i de diferents qualitats, però sé que allà no em trobaré coses, no em trobaré droga, no em trobaré armes, aquestes coses no me les trobaré. Això és el que hem de garantir també a les xarxes. Aquest alumnat es comunica i es relaciona a través de les xarxes. Això és algo que a nosaltres ens fa molt difícil entendre, perquè nosaltres no hem fet això, nosaltres vam agafar els amics que ja teníem i els vam posar a la xarxa, perquè va venir després, van venir primer els amics i després les xarxes. Aquests nens i nenes ho han fet al revés, han construït els seus amics i les seves amistats a través de les xarxes.
No, i no només
això, i contres,
i no només això, Bernat, que els últims anys, a més, aquestes xarxes s'han desregulat i han retirat molta de la moderació de continguts. I això també se li pot donar les gràcies a l'administració nord-americana, que és qui ho va recolzar.
I per això a mi l'analogia del Far West m'agrada molt, però és que a més el xèrif hem de veure qui és, perquè té uns interessos i té unes ganes de fer uns diners i de crear unes narratives ideològiques que això, com a societat, ens hi hem de posar perquè tenim les eines que tenim per contrarrestar aquest problema.
Va, Gerard, anem ràpidament als pares per donar-los també una pinzellada.
Sí, dels pares havíem preparat dos talls de veu. Si et sembla, podem anar directament al segon.
Vinga, va.
Perquè són pares que hem trobat a un altre centre, en aquest cas el de l'escola primària Anglesola, que està situat al carrer Numància de Barcelona. Aquí són opinions de la Petri, que hi té una neta, la Cristina, que hi té la neboda, i d'una parella d'avis, l'Antoni i en Francisco, tots dos satisfets amb la mesura. Tots dos hi tenen nets d'entre 5 i 9 anys. Veuen a venir el que els pot passar i feien aquesta valoració.
Porque creo que hay cosas mucho más interesantes que no como estoy yo ahora. Y que sí, me parece bien.
Pel que sembla, per les notícies que escolto, hi ha perills. Sí, és perillós. La canalla que encara és innocent, doncs, pot caure en trampes que no convenen.
Que pienso que unos años antes, cuando no se hubieran acostumbrado ya los niños a tener el internet de los padres muchas veces y a ver pornografía, como hemos oído, con 12 años y todo eso, hubiera ido mejor. Pero como siempre, hacen tarde, pienso yo. Pero bueno, bien, bien, que lo hagan.
¿El seu net quina edat té?
9 años.
¿Y juga amb el mòbil?
No té. Les nenes sí que són dos netes que tenim més grans, sí que tenen, eh? La mayor, la de 16 sí que tiene, pero la otra ya no le han comprado el móvil con 13.
Creo que han llegado un poco tarde, cuando ya todos los críos saben de qué va, y ahora el problema será de quítaselo, quítale ahora.
Aquest serà el problema d'ara. En tot cas, el Gerard López avui s'ha fet aquesta tournée per instituts, com si estigués buscant lloc per rebre classe, però no, han anat a buscar opinions i veus al voltant del tema del dia. Gerard, moltes gràcies.
A vosaltres.
I afegim-hi encara una altra opinió. Experts. En aquest cas, en ciberseguretat. Bruno Pérez Juncà, bona tarda.
Molt bona tarda.
És una mesura aplicable de forma fàcil?
No ho serà pas. Si no, fixa't una mica l'exemple que ja han tingut països com Austràlia, que ja va prendre aquesta decisió, que ja va fer que els que eren... menors de 16 anys ja no poguessin entrar a les xarxes, i aquesta mainada també se la saben totes i passen, se salten aquests filtres. Aviam, això és una màxima, no? Feta la llei, feta la trampa, i a més quan els hi ha generat aquesta necessitat i a més aquestes xarxes que et generen aquesta dependència, tècnicament es podran saltar, tot i que jo estic d'acord amb aquesta mesura de que a nivell legal es comenci a fotre una mica el crit de dir, veieu, hi han coses que s'han de respectar, i una és aquesta de dir xarxes a partir de 16 anys.
Perquè hi ha algun sistema ja, diguem-ne, utilitzable, que sigui factible d'aplicar per verificar l'edat de la gent i la seva identitat de forma més o menys senzilla?
No. És el que et deia, Guita.
No existeix, exemple, això.
No, tant França com Austràlia, el que han fet ha sigut... li han carregat aquest pes a les xarxes, sí? A les xarxes socials. Són les xarxes socials les que tenen que mirar cadascun dels usuaris, sí? Si són menors, si poden ser menors, els hi demanen que facin una confirmació, fins i tot n'hi ha alguns que els hi demanen que mostrin la cara en el seu moment, però esclar, avui agafes la cara d'un més gran i te la saltes, no? També hem d'anar al tanto amb aquestes lleis, aviam per on van, perquè és clar, això són per les connexions que hi ha des d'Espanya, sí? Però, esclar, si jo agafo una cosa que es diu una VPN, que a mi me fa tenir una IP d'un altre país...
M'agafo IP d'Irlanda i avall, no?
Ah, efectivament, jo m'agafo una IP d'Irlanda, m'agafo una IP de Dinamarca, m'agafo una IP d'un país asiàtic, i tu, i de nom me poso xinxampú, i tu, hola, què tal? Ja hi soc, m'entens? Va per aquí una mica el tema. Hi haurà... que s'ha de regular, sí, és posar una mica portes al camp, però també m'ha agradat molt el testimoni d'aquestes mares, de dir, hi ha molta gent que fa molt de temps que estan reivindicant, comencem a posar una mica de control amb el tema, però també recordem una mica que a la mainada el que fan és mimetitzar el que fem els grans. Per tant, abans d'arreglar la mainada, potser ens començaríem d'arreglar nosaltres i començar a treure una mica aquesta dependència, sí, que tenim tots plegats.
Aprofitem que tenim un expert en ciberseguretat, Eloi, perquè no sé si ho has vist. Dues alertes de possibles ciberatacs a dos ministeris espanyols, una hisenda, que hauria afectat 47 milions de ciutadans i un altre al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Això vol dir que s'haurien hackejat, que s'haurien filtrat noms, DNIs, adreces portals, números de telèfon de milers i milers de ciutadans.
És una bestiesa i, mira, no sé si és casualitat o no, però des de que s'ha anunciat aquesta realitat, jo no paro de rebre més trucades. Sí, més trucades, sí, de números desconeguts.
Ah, sí, eh?
Sí. És com un efecte directe.
Ha coincidit en el temps.
Sí, des de fa un parell de dies.
A veure, d'entrada, aprofitant que tenim l'expert... Aquests ciberatacs, en sabem alguna cosa de ben bé què vol dir, aquests ciberatacs, què són i qui els fa?
Aviam, el que són filtracions de dades. Jo, en un principi, et desmenteixo, no hi ha proves, no hi ha evidències que sigui real aquesta filtració que diuen d'Hisenda. A més, hi ha una dada molt important, que és aquests 47 milions de dades de contribuents que tenen. Sí, quan a tot l'estat espanyol, ara mateix, el cens electoral, som de 49.500.000 persones, quasi, o sigui, està una mica botit, no? Les dades no quadren gaire, i no es té. Però, en canvi, sí que et confirmo, i aquesta ens fa molta por, que és la filtració del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquesta filtració sí que és molt dura, val? I et dic el per què. Perquè s'han filtrat les dades de les persones que van demanar convalidació dels seus títols, val? Uh-huh. El que es diu demanar la postillada. No només hi ha les dades de les persones, nom, cognoms, adreces, telèfons, correus electrònics, l'IBAN, vale, el número de la compte bancària, sinó que el més dur de tot és que tenen escanejats els passaports. Ostres. O els DNIs. Vale? I això s'està filtrant. I amb això sí que es pot fer molt de mal. A part de... es tenen escanejats, doncs, aquests documents que han demanat ser apostillats, vale? O sigui, se sap si aquesta persona és metge, si enginyer, no si enginyer. Què vol dir? Que aquí hi haurà una perfilació de les persones i els atacs que tinguin seran atacs realment molt ben dirigits, a part del risc que tenen de que tingui algú el teu document. Clar. Nacional d'identitat o
per
el teu passaport.
Pel que ens comenta, els que han d'estar realment, no sé si realment, però els que han d'estar una mica preocupats són aquells que han fet alguna convalidació de títol universitari o de títol d'estudis, perquè aquí sí que les dades poden haver estat subjecte d'aquesta filtració.
Sí.
I algú que cregui que pot estar afectat pot fer alguna cosa proactivament o ha de resar, per dir-ho d'alguna manera?
No, sí, proactivament hi ha una cosa que pots fer, que és tu adreçar-te al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, demanar si realment hi ha hagut una filtració de dades i si tu ets una de les persones afectades. De moment, la base de dades en total no es té, per què? Perquè aquesta persona l'està venguent, però sí que amb la prova de vida que ha donat, val? Perquè tu puguis veure, ja apareixen uns noms, uns cognoms, apareixen uns DNIs, apareixen uns passaports de persones que realment són, que ara mateix són... bueno, tu les pots descarregar i les pots veure. Però sí, tu has d'adreçar-te en aquesta entitat i dir el que també s'ha d'esperar un comunicat oficial en els que ells diguin, vuit, escolta...
O sigui, si això ha passat, els afectats ho sabran?
Sí, en un principi, una vegada s'hagi descobert aquesta filtració, es vegi que, doncs, teòricament, aquest ministeri ha d'avisar les persones afectades conforme les seves dades s'han filtrat. Llavors, elles s'han de posar en contacte amb aquesta gent, també amb l'Agència de Protecció de Dades, i si per culpa d'aquestes dades ells tenen algun tipus de ciberatac molt i molt dirigit, llavors sí que podran reclamar. Si no, no pots reclamar gaire.
I una última pregunta, però de tant en tant rebo algun avís, ara no sé si és el mail o l'iPhone, que em diu, vigila que les teves dades podrien haver estat objecte d'una filtració. Li hem de fer gaire cas, aquests avisos que ens fa el mòbil? I podem fer alguna cosa?
Sí. Mira, aviam, si és el teu gestor, el teu navegador, que t'està dient, escolta, que les teves contrasenyes poden ser vulnerades, vol dir que s'han trobat en alguna d'aquestes filtracions, val?
I no es queda fer canviar-les?
Sí, és que hi ha un tema... No, aviam, el tanto aquí. Aviam. Les contrasenyes són com els calçotets, saps què t'ho vull dir? Que, te'ls has de canviar
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes, perquè no les canvio.
Ja s'olora
des d'aquí.
Bromes a part, no. El que heu d'aprendre, primer de tot, és a fer servir un gestor de contrasenyes.
Bo,
i què és un gestor de contrasenyes?
Allò que se te la inventa, no?
No, un gestor de contrasenyes és una aplicació, sí, que tu només recordes la contrasenya master, val? I llavors ell et recorda i t'emplena totes les contrasenyes dels demés llocs. Per tant, tu no les has de recordar. Però el que no pots fer, punyetero, és anar tot el dia amb la mateixa contrasenya per tot arreu.
O,
per què?
O afegint una majúscula, una vegada, afegint un 1, un punt...
Una exclamació...
I te la fotran, no? I llavors no me vinguis amb aquests que, ui, sí, sí, jo la canvio cada any, sí? O sigui, Manolita 25 i ara aquest any Manolita 26.
Una cosa per això. Si les tenim diferents però no les canviem també és un perill?
Home,
és el
sí.
meu cas.
Sí,
redueixes
sí,
una mica sí, el risc, sí, però és el sí, mateix
sí.
risc, no?
Sí, sí, no, està molt bé perquè... ho has dit molt bé.
Eloi 1, Eloi 2, Eloi 3, Eloi
4... Aquesta és la diferència.
No.
No, les has d'anar canviant... Cada, teòricament l'hauries de canviar cada any, sí? Però, guita, tu, cada any i mig, cada dos anys, posa't a les piles i comença a canviar-les. Però també hi ha un tema que és... Has de canviar les importants, d'acord? ¿Vale? La contrasenya que has posat en aquest portal que per Nassos te demana dades i contrasenyes, en aquesta li pots posar la contrasenya que vulguis i tant si fa si te la carden, perquè, guita, no et fotran res.
Però les bancàries,
has d'aprendre a separar el valor de la informació. O sigui, les coses que són sensibles han de tenir una contrasenya força. I mira, ara veuràs exemple, escolta, si et poses mal a butxaca i treus el manyoc de claus que tens, fixa't bé que totes les claus, sí, segons el seu contingut, serà una més forta que l'altra. Segur que tindràs la porta blindada de casa, tindràs la porta al garatge, tindràs
sí, però amb un clauer,
la merda de candau.
Sí, però amb un clauer,
Si les perdo una, les perdo totes.
Bueno, clar. Me cago en dena, punyeteu, que t'estic dient que te faci servir sí, sí. Un gestor de contrasenyes.
Què
és un gestor de contrasenyes? Ho has dit molt bé. És un clauer. Doncs fes el favor
però aquests gestors de contrasenyes no te'ls poden hackejar, també?
Aquests gestors de contrasenyes no es poden hackejar. Aviam, tot és hackejable, però justament estan fets per guardar totes aquestes dades molt ben encriptades, sí? No hi ha la seguretat absoluta. Això oblida't.
Estem aprenent moltes coses avui.
Comença a fer servir eines. I la més important de totes és, guiteu, feu-vos-ho aquest propòsit pel 2026.
No. Que és farem una cosa, Bruno.
Un gestor de contrasenyes.
Et farem venir un dia aquí a l'estudi i farem el Dia Internacional de Canviar la Contrasenya. I canviarem amb els nostres oients les contrasenyes en directe.
No, que cardareu un merder de caldo. Perquè, guita, no.
La gent perdrà... Això... Un segon. Deixa'm saludar la Lídia Heredia. Lídia Heredia, bona tarda.
Mira, jo només us dic que tinc apuntat aquí la llibreteta, les contrasenyes són com els calçotets, i també Manolita 25, Manolita 25.
La Lídia fa una pinta de tenir Manolita 25 en algun mail o en algun usuari de cerca de notícies.
A mi, per favor, aviseu-me quan torni. No. Bruno m'ha semblat que es diu...
Sí, Bruno Pérez Juncà, sí.
No, doncs pues escolta'm, jo ja, a partir d'ara, seguidora. Aviseu-me pel Dia Internacional de la Contrasenya, sí, per l'amor de Déu.
Segur que hi és, segur que existeix.
Podem riure.
Doncs, a veure, no sé si hi ha Dia Mundial del Password. A veure si existeix això. El primer dijous del mes de maig. Doncs el primer dijous del mes de maig celebrarem el Dia Mundial de la Contrasenya...
Existeix, de debò.
...amb Bruno Pérez Juncà a l'estudi. Ja se'l pots guardar, el nostre expert. Primer dijous de maig.
Espera, aviam on t'estic jo.
A veure.
Estic mirant.
Veure
primer
dijous...
Primer
dijous
de maig.
En què cau?
Això és el...
5?
7. 7 de maig.
7 de maig.
Perfecte.
Fantàstic.
Ei, bloquejat,
No, bloquejat. Ja, la Dolors també s'ho està apuntant. Canviarem les contrasenyes de mitja Catalunya.
Ara.
Aquests que no ens escoltin, calçotets bruts. Nosaltres, calçotets nets. Bruno Pérez Juncà, gràcies per ser tan clar i ens veiem el 7 de maig.
Ens veurem abans. Ja t'ho sé dir jo.
Ai. Gràcies. Lídia, fem una pausa ràpida i venim a parlar d'Epstein, que també calçotets bruts aquí.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, tres generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Aquest és l'Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'Univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Teníem ja en línia la Lídia Heredia amb el seu Manolita 25 de contrasenya. M'agrada molt, sí, com a contrasenya Manolita 25, realment.
He pensat que un altre símil, Garriga, en lloc dels calçotets, també podien ser els draps de cuina. Que vulguis que no, també els allargues sempre. Ui, més, sí, del que donen de si ells, pobres.
Cada quan s'ha de rentar un drap de cuina?
Home, s'ha de rentar un cop a la setmana, no, el drap de
no
cuina.
No sé, però hi ha un moment que dius...
És aquella cosa que està allà i mai saps quan, sí, fa que les...
Sí, fins que se'n va sol. Ja
està una mica humidet a rentar, eh? És un focus d'infecció, però...
Sí, totalment.
Anem a buscar el internacional del drap de cuina.
Amb el calçotet no em sento tan identificada. Jo crec que sóc una mestressa de casa. El drap de cuina és el meu.
Home, per favor. No, el que és el també és el teu, el superabric que portaves a Minnesota. Sota.
Home,
era el d'Iowa? Sí,
aquell també l'hauria de posar per rentar.
Era el d'Iowa, sí, sí, mateix? Que
sí, feia molt fred. Feia molt fred a Minneapolis.
20 sota
0? Sí. 20 sota 0. I aquella gent són de ferro colat, eh?
Sí,
perquè...
sí.
Sí, o sigui, traies el guà i podies perdre el dit i ells, escolta'm, hi havia algun que el vaig veure amb crocs pel carrer.
I ells manifestant-se com uns campions.
Sí.
Perquè, clar, aquí s'acumulen els temes i no volem parlar justament de Minnesota i dels Ais i de tot això, sinó que volem comentar aquesta nova tongada de documents publicats sobre el cas Epstein. T'has llegit ja els 3 milions de documents?
No. Entre altres coses, perquè us haig de confessar que els van... A veure, si no em falla la memòria, els van van fer públics divendres que estàvem a Minneapolis enmig d'una crisi de credibilitat i de confiança i amb la Casa Blanca intentant rectificar el tema de Minneapolis. I jo vaig arribar a pensar, a veure si estaran fent públic això avui. O sigui, ells han estat un any intentant que la gent, intentant desviar l'atenció d'Epstein, i al final potser han hagut de tornar a Epstein perquè la gent desviés l'atenció de Minneapolis.
Aquí anem jugant amb els temes en funció de què està més calent. Sí, ara està més calent Minneapolis, fota-m'hi un Epstein. Quan Epstein estigui més calent, sortirà un altre tema, no?
Absolutament. Hem de recordar que els haurien d'haver fet públics el 20 de desembre. Això, per fer una mica de memòria, exacte, eh? Allò, sisplau, per força, arrossegant els peus, Trump va aprovar la llei perquè es poguessin fer públics i es donaven un mes, aquell mes va vèncer el 20 de desembre i han trigat un mes més a fer-ho. El Departament de Justícia diu, perquè òbviament aquests milions de documents s'havien doncs, de revisar tots i s'havien de preservar la intimitat de les víctimes i veure què es publicava i què no. Doncs bé, ha vingut aquesta mena de tromba de 3.000.
Ara et preguntaré per Trump, que també...
Ai, de 3.000, 3 milions,
perdó. Sí, anava a dir, amb 3.000 potser encara hauries tingut temps de mirar-te'ls, però 3 milions certament no. Et preguntaré per Trump, evidentment, però abans, és notícia d'última hora. El laborista Peter Mandelson, exministre britànic, excomissari europeu, primer havia abandonat el Partit Laborista, ara ja ha anunciat que deixa el seu escó a la Cambra dels Lords, justament per això, per sortir el cas Epstein. Per tant, diguem-ne que ja està provocant dimissions de personalitats que estan implicades d'una manera o altra.
Sí, sí. La Mendelssohn, que a més havia estat advocat ambaixador del Regne Unit aquí als Estats Units, ja li havia demanat ahir que era Stramer i al final doncs, ha acabat caient. Hi ha hagut dimissions també a Eslovàquia. No hi ha dimissions perquè és una monarquia, però a Noruega també estan passant una mica de calvari. Els mateixos Clinton, Hillary i Bill Clinton, que se'ls havia citat a declarar a la comissió que hi ha al Congrés que investiga això, i ells s'hi havien negat en rodó, havien dit que això és una persecució política. Ahir van
rectificar, en fi, no?
Van rectificar, perquè estaven a punt de ser declarats en content, que en diuen avui, que no sé, això ho traduiríem com amb desobediència al Congrés, sí. Cosa que pot comportar pena de presó, i finalment han dit que hi aniran i que declararan. És a dir, que efectivament, Sarah Ferguson, no? que li toca via el príncep Andreu, també acaba de dir que desmunta totes les seves obres benèfiques, perquè creu que concretament han sortit correus seus, no? en què se la veia molt familiaritzada amb Epstein. Sobretot aquests que són correus i relacions posteriors al 2008, quan ja se sabia... O sigui, quan Epstein ja era un
condemnat,
un,
no?
Un delinqüent condemnat, exacte. Que això inclou els Clinton, també, per cert. O sigui, és a dir, Clinton, de totes les coses que s'han sabut, efectivament hi ha una relació posterior al 2008.
I després Trump, que en principi semblava que diguem-ne, es farien tots els esforços perquè no hi hagués cap document amb el nom del president, però hi ha força presència de Trump amb tot tipus de documents.
Sí, és a dir, aquí potser caldria aclarir una cosa. És a dir, els documents que impliquen a Trump, més enllà del que ja havíem vist, aquella felicitació d'aniversari amb un escrit per sobre d'un no, d'un dibuix d'una dona nua, les moltíssimes fotos i imatges que hem vist d'ells dos, que eren amics de veritat, i el president Trump sempre diu que ell va tallar la relació a principi dels 2000. Però, clar, la gent pot estar pensant, home, si totes aquestes acusacions que hem llegit de Trump, que són molt greus, són veritat, com és que no passa res, no? Perquè se l'associa organitzant festes a Mar-a-Lago, fent una mena de subhasta de noies amb abusos i violacions. Clar, tot això prové del que se'n diria pistes. Ara em surt xivatassos i no puc dir-ho això, però ja ho he dit.
Queda entès, sí.
Queda entès anònims moltes vegades, o de gent que mai més es va tornar a posar en contacte amb l'FBI, o que l'FBI després no els va poder localitzar, i que expliquen aquestes coses. Per tant, el contingut és molt greu. La verificació d'aquest contingut és el que ho fa que ningú estigui acusant a Donald Trump de res. La pregunta és, escolta'm, quan algú et fa aquestes... No? Quan algú et dona aquestes pistes, no ho has d'investigar una mica més? És a dir, una mica el dubte és, l'FBI...
Quin seguiment em va fer d'això, no?
Clar, quin seguiment... També t'haig de dir que no són pistes de fa anys, Això data tot del 2025. Cosa que, clar, també ho fa tot una miqueta més estrany, perquè el 2025 segurament és quan Trump es resistia a publicar això i pot haver-hi interessos de fer-li mal. És a dir, Aquí hi ha molta gent que diu, això no vol dir res, és més. A mi m'ha sorprès com ho cobreixen els mitjans d'aquí. El New York Times, per exemple, no ha explicat res d'això. No, no, és a dir, gràficament no ha reproduït res del que expliquen aquestes pistes filtrades a l'FBI, perquè tenen una norma que diu si això no està verificat o si això nosaltres no ho podem verificar, no ho expliquem.
Clar. I per acabar, perquè anem una mica així de...
Ara, surt 4.500 vegades, Trump.
No, clar, vull dir que surt. Una altra cosa és que s'hagi pogut verificar la credibilitat o el nivell de gravetat.
Cap correu entre ells dos, també t'ho haig de dir.
Però surt mencionat.
És a dir, són gent que parla de Trump o gent que cita Trump, però no una relació directa entre tots dos.
On sí que hi ha una relació directa és amb José María Aznar, que això també ho hem vist molt això publicat, que va rebre dos paquets enviats per correu.
Sí. Bueno, hauria enviat aquests paquets als anys 2003 i 2004. Em sembla que això és just al final de la, no, de la seva presidència.
Sí.
Hi ha dos rebuts que ho diuen i, en fi, hi ha un tema d'agències de viatges. És una mica com el de l'Anna Obregón, no? De dir que també va ajudar els seus pares a desfer-se d'un deute d'una empresa. El que sí que demostren aquests documents és que aquest home tenia relació amb absolutament tothom.
Amb Elon Musk, també.
Amb Elon Musk, Elon Musk sí que té gràcia.
Dels grans perquè... que s'ha agafat la bandera de dir publiquem-ho tot, i surt també ell.
Sí, perquè a més ell sí que havia negat. Ell sí que havia negat de dir, escolta'm, jo mai vaig tenir cap interès, i en canvi sí que hi ha uns correus que diuen, home, em sembla que té ganes d'anar a alguna festa, no? La festa més salvatge.
Tenia FOMO, Elon Musk.
Exacte. La pregunta és, ara què? No? Perquè el Departament de Justícia ja ha dit, nois, no ens podem inventar un cas que no existeix, i això és tot el que publicarem. Les víctimes estan enfadadíssimes perquè, a més, s'ha filtrat imatges amb la cara sense ocultar, noies despullades, és a dir, que aquesta feina que requeria, no?, una cosa molt delicada, que és preservar la seva intimitat, en alguns casos no s'ha respectat, i després hi ha molts congressistes demòcrates i també alguns republicans que diuen, escolta'm, no vam quedar que hi havia 6 milions de documents, per què només en coneixem 3 i mig?
Clar, és a dir, que encara en falten.
Encara en falten. El Departament de Justícia diu que no en publicarà més, però vaja, que és un... Epstein és tòxic i tot el que toca en surt mal parat, això és així. És delicte tot el que la gent que s'ha acostat a Epstein? No. Passarà com amb Kennedy, fins que no es publiquin tots els papers hi haurà lloc perquè algú pensi què ens estan amagant.
El que sí, hi ha una evidència, Lídia, és que molta d'aquesta gent, i per tant que apareixen aquests documents, coneixien o probablement podien conèixer el funcionament, la forma de vida que tenia Epstein, no?
Clar, és a dir, costa pensar que no ho coneixien, malgrat que ells ho neguin. És el cas dels Clinton, per exemple. Ells sempre han dit que no, però clar...
O del propi Trump.
Veus les fotos... Sí, Francesc, però... És a dir... Deixa'm dir dues coses. Una, com que hi ha 6 milions de documents i només en coneixem 3 i mig, sempre podem dir què ens estan amagant. I com que ara resulta que mana Trump, ens deuen estar amagant els que surt Trump. Quan aquests documents els feia públic les administracions demòcrates, passava al contrari. Tot el que sortia era de Trump. Ho dic perquè si tu et fixes... O sigui, això és així i ho hem de tenir sempre present. Però amb el que ha sortit, surt molt més Clinton que Trump. I molt més enfangat. Inclús amb fotografies.
Fotos, sí.
Ho dic perquè venim d'un moment que ens estem dient aquest govern ens està demanant que no ens creiem el que estem veient amb els propis ulls. Això no val només aplicar-ho quan ens convé o quan ideològicament ens és més còmode. En el que està passant ara, ja et dic, fent la salvetat, que òbviament ens en falten molts per veure i tenim motius per pensar que aquesta Casa Blanca està protegint Trump. Però del que veiem, Clinton surt moltíssimes més vegades que Trump.
Veurem què explica.
I
veurem què explica el Congrés, a veure com quines raons o quines excuses o quina explicació li dona l'expresident nord-americà. En tot cas, la Lídia, una cosa està clara, és que, no passa fred perquè va ben abrigada, i dos, que està molt distreta, ara aviat canviant contrasenyes, que és una cosa que té...
No, aviseu-me, que jo saps que no tinc memòria i no me'n recordaré.
Sí, avisa'm, el 7 de maig, Dia Internacional del Password.
I avui, Lídia, rentadora de draps de cuina,
Sí, no, mira, ara mateix m'hi poso.
Vinga. Sí, una abraçada molt forta. Farem una pausa, arriben els que no surti.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
M'he emocionat, que és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la, perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que heu de venir sí o sí.
Germans de Sang del Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquí no sortim d'una que entrem amb una altra. Juliana Canet, bona tarda.
Mira, no guanyem per disgustos.
Marta Montaner, bona tarda.
Estem molt tocades, Garriga.
Clar, és que venir... Jo volia parlar avui del que va passar ahir al Teatre Victòria, però entreu... No sé si dir consternades.
En xoc, què passa? És l'últim símptoma que ens faltava per ja diagnosticar una recessió total.
Garriga.
Recessió? Estem anunciant una recessió a Catalunya Ràdio?
L'hora és gravíssima.
L'anxova caríssima, tothom amb la bubus als bolsos, i ara...
Però què passa?
Canvi de modelet capilar d'un presentador d'aquesta casa, d'entrada tradicional i conservador, fins i tot diria, pel que fa a l'estètica.
Atenció,
i estava molt guapo, últimament.
Un presentador de Catalunya Ràdio ha fet un canvi de look inesperat d'última hora i no us acaba de convèncer.
Jo estoy muy disgustado.
No som nosaltres que hem de jutjar el seu físic.
No,
que jo, amb confiança i tenint en compte que ho pot canviar tan aviat com pugui, que sí que es pot modificar en 3 segons, li recomanaria, amb tot l'amor que li tinc, que s'ho canviï.
Ha de tornar com abans.
Però això podem dir qui és, sí, o ho deixem aquí a l'aire?
Home, fa 6 hores que la seva dona ho ha compartit per Instastory, som nosaltres els que anem tard, això ho hauria d'haver cobert ja Ricard Ostrell.
Especial informatiu.
No? Descartat Ricard Ostrell, no és ell.
No és el Ricard Ostrell.
El Ricard Ostrell es va posar cabells, i això ja és una qüestió capilar prou delicada com per a sobre fer-se una decoloració. Jo no crec que t'ho recomani.
Sí, aquest presentador en qüestió s'ha fet un David Broncano, que vol dir tenyir-se de rosa, de colorar-se aquesta part com de dalt dels cabells.
No és Jordi Costa.
Ah, només lo de dalt? Només lo de dalt.
Perquè
els costats estan marrons encara, Judit.
El Costa l'he vist passar i no era.
No, el no.
I l'Òscar Fernández tampoc me l'imagino.
No té pinta, no, l'Òscar.
No. Ah, tenim sintonia d'última hora, Francesc.
Atenció, perquè tenim una última hora.
Aquesta hora de la tarda puc avançar que estàvem a punt de...
De fer fake news?
De dir alguna fake news que tothom sap que és molt fàcil de dir i molt difícil de desmentir.
Atenció, fem marxa enrere.
Per un moment hem cregut que Roger Escapa, presentador del suplement de Catalunya Ràdio, s'havia tenyit de ros platí.
I no?
És IA.
I gràcies a Déu m'acaba de confirmar que tal i com havia apuntat el col·laborador d'avui, Eloi Vila, és un efecte òptic.
Oh! No és
ros. I ho celebrem des d'aquí perquè estàvem ja a punt de baixar tots els informatius, preparar tot un pitot.
Home,
i ara...
però han jugat amb nosaltres.
L'Òscar havia muntat un dispositiu ja per fer el seguiment.
Jo us recomano, els que teniu a Instagram, que entreu al compte de la seva dona, Diana Gómez, Didi GMZ, i entreu als seus Instastories per comprovar que realment l'efecte òptic és molt potent.
Jo ara et veig alleujada.
No, sí. Jo m'he tret un pes de sobre, nen.
Ja no estem en recessió, Garriga. Ja
s'ha acabat la recessió!
Tot en ordre.
S'ha acabat la recessió.
7 segons, com aquella altra vegada.
Sí. Ara només estan els lloguers disparats, la resta tot bé.
La resta tot bé.
Escolta, però això és un efecte òptic, sí, de veritat, és molt bé.
Ara ho he vist, és molt, molt, molt...
No vols dir que ens
està
enganyant, perquè ha vist que no ha fet gaire bon èxit?
Ah, que no hagi dit que és mentida i ara tingui temps fins dissabte de canviar-s'ho.
Ara ha anat al súper a comprar-se més tint.
Pensa que jo l'he trucat de manera immediata per videotrucada, tan bon punt he vist la notícia.
Ah, per veure-ho directe, eh?
Bé, perquè era la font primària, però no m'ha agafat el telèfon. Veurem, seguirem investigant i acabarem de treure l'entrellat d'aquest misteri.
El cas Escapa està resolt, però sempre hi ha aquell petit dubte final.
Sí, perquè jo aquesta foto no hi veig efecte òptic. És que no...
Bé, que cadascú jutgi mentre brena.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
607-07-09-01. La Reyes ha de rebre aquesta coca, tot i que em diuen que encara no l'ha rebut. Reyes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dic que no t'estan trobant, o que està a punt d'arribar, això, eh?
Ah, val, ok. És que, m'acabeu d'agafar per sorpresa.
No saps, no tens ni idea de què va, això, eh?
No, però absolutament.
I qui creus que et pot enviar una coca? Algú que t'estima o algú que et vol dir alguna cosa bonica?
Home, pues suposo que algú que m'estima, clar. Entenc, espero i desitjo.
I qui deu ser, qui deu ser?
Pues no sé si els de casa o... No sé.
A veure si reconeixes aquesta veu que ara de seguida et saluda. Endavant, ja pots saludar.
Hola, mama, què tal?
Hola, Pau.
Bueno, com dèiem, volíem entregar-te aquesta copa per, tot i que sigui una mica tard, felicitar-te als 60 anys, després de tant de temps treballant, que també comporti la jubilació. Estem segurs que això t'ajudarà a gaudir més encara de la vida i poder tenir més temps amb nosaltres i amb els teus éssers estimats. I per això, bueno, la gràcia era fer-te la coca, però en algun moment o altre arribarà.
Sí.
Així que per molts anys endarrerits i t'estimem molt, mama.
Gràcies. M'heu descol·locat.
Reyes, el Pau, que mono, no?
Sí. M'estima molt i jo ell també. Bueno, tota la família. Sí.
Ai,
moltes gràcies.
Ens hem emocionat nosaltres també, eh?
Moltes gràcies.
Pau, quina mare que tens, eh?
Quina mare, no ho sabeu prou. No, mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Ai, quina emoció.
Jo ploraré, Garriga. Bon jo també.
Reyes, Pau, celebreu molt, això, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
Ai, ara jo m'haig emocionat, tu, Eloi, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
A les 6 el que no surti.